Per aprofundir en la bellesa precisa i immutable de la natura, petites meravelles. Avui,
la cuca de llum. O llumaneres, papes de Sant Joan, cuques de Nostre Senyor, cucs flarets, papallums, entre moltes altres denominacions. Parlem d'aquests insectes coleòpters fascinants, de la família dels lampírids i amb una sorprenent capacitat per produir llum. Mira, 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 emeten una fosforescència de to verd brillant. Els que ja som més grans, recordem les nits d'estiu amb elles, les lluernes o cuques de llum. Però per què cada cop se'n veuen menys? Segimon Rovira Comas és filòleg i fa un seguiment dels lampírids de Catalunya com a membre del grup de recerca Cuques de Llum. Segimon Rovira Comas, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Per què cada cop veiem menys cuques de llum?
Bé, doncs sí que ha anat disminuint les cuques de llum per diversos factors. Doncs per la destrucció dels seus hàbitats, els llocs on solen viure, que solen ser marges d'herba, sobretot també per l'ús d'insecticides o de plaguicides. I la llum artificial de les nostres ciutats, pobles i polígons també despisten els mascles, que els hi costa trobar més a les femelles i, per tant, es reprodueixen menys.
Els dies 3 i 4 de juliol es va celebrar el Dia Mundial de les Cuques de Llum amb el lema «Mira'm, però no em toquis». Són molt delicats aquests insectes, Segimon?
No és que siguin més delicats que altres insectes, però són igual de sensibles que la majoria d'insectes o d'artròpodes. I la veritat és que des que hem fet aquest projecte, que vam començar l'any passat, el 2020, n'hem trobat a forces llocs. Tot i que han disminuït, n'hem trobat a molts llocs de Catalunya. Per tant, encara en queden. Per sort, no estan en perill d'extinció, tot i aquestes amenaces que tenen. I un dels objectius del nostre projecte és donar-les a conèixer, que la gent les apreciï, les valori i aconseguir que es preservi, que es mantinguin.
I què hem de fer per mantenir-les?
Observar-les, sí, per no molestar-les, deixar-les en el seu medi, evitar doncs, fer servir verins d'insecticides o verins pels cargols, perquè és el seu aliment, i si matem els cargols elles es queden sense aliment, cargols allimats. Per tant, és deixar el màxim de la natura sana, sense fer servir plaguicides, i intentar evitar l'accés de llum en el medi natural.
I, Segimon, com s'explica que facin llum aquests animalons?
Bé, doncs, la bioluminescència no és exclusiva d'aquest grup de lampírids, d'aquesta família d'escarabats, hi ha altres animals que també ho fan. La qüestió és que fan una reacció química d'oxidació entre la luciferina i la luciferasa, una reacció química que es fa en el seu cos, gasta energia per fer aquesta reacció, i amb aquesta reacció doncs, es fa llum. És una reacció química que es fa en el seu abdomen, en unes zones concretes del seu cos.
I és cert que només les femelles fan llum?
No és del tot cert. Les femelles són les que fan més llum, però no són no només. A Catalunya tenim actualment 7 espècies, 6 que són espècies autòctones i una que és una espècie exòtica. La majoria de les espècies autòctones, la femella és la que fa més llum i els mascles o gairebé no en fan o en fan molt poqueta, però les larves també en poden fer, que tant poden donar mascle com femella, també en fan una mica, i en l'espècie exòtica, que és d'origen americà, en fa tant el mascle com la femella, i el mascle en fa més que la femella. Però sí que és cert que les espècies autòctones, les femelles fan més llum, són les que fan més llum.
I quina funció té aquesta fosforescència?
La funció principal és d'atracció sexual entre mascles i femelles, una manera de comunicar-se, de trobar-se. En les espècies autòctones, el mascle, que gairebé no fa llum, doncs va volant i detecta la llum de les femelles i doncs, les troba per aparellar-se. I en l'espècie exòtica americana, tant un com l'altre fan llum i també es detecten per la llum i així es poden aparellar. Però també es creu que, a part de per aparellar-se, serveix per advertir que no són comestibles. Tenen unes substàncies tòxiques o de mal gust que fa que molts animals no se les mengin. I es creu també que aquesta llum serveix per advertir d'això, d'aquesta toxicitat que tenen, i això podria ser una de les explicacions de per què les larves fan llum, tot i que no s'aparellen.
I quina funció tenen en el nostre ecosistema?
Doncs una de les funcions que compleixen és de controlar una mica les poblacions de cargols i llimacs, com que és el seu aliment principal o únic, doncs controlen les poblacions. a part de ser boniques de veure-les, la funció de l'ecosistema és aquesta.
Clar, i si enverinem els cargols, mala peça al taler.
Sí. Com que portem ja anys que fem servir verins, o perquè molesten els cargols als horts o als camps, i tira verins pels cargols, o hi ha insecticides que no seleccionen bé a qui van dirigits i també afecten les cuques de llum. Però sí, si malmetem els cargols, també perjudiquem a les cuques de llum.
I, Segimona, quins llocs és més fàcil trobar-ne i en quina època de l'any?
Doncs, en general, les cuques de llum, bé, sobretot les autòctones, els agrada llocs amb herba, marges d'herba, marges de camins. No cal que sigui l'herba molt gran, eh? A vegades, en llocs on tallen l'herba, també hi són. Però l'important és que hi han d'haver cargols, en un moment o altre, com que les larves mengen cargols, hi han d'haver-hi cargols al seu voltant. Els cargols es troben bastant gairebé per tot arreu, però els adults, les femelles adultes, sobretot, es veuen amb, no només, però sobretot amb marges de camins o en horts. I les èpoques principals dels adults, n'hi ha alguna espècie que és a la primavera, abril, maig, juny, i les més vistoses, les més conegudes i també més grans, es veuen entre juny i juliol. I l'espècie exòtica, espècie americana, que tenim aquí a algunes comarques de Girona, que hi és com a mínim des del 2016, es pot veure en zones al voltant de camps de blat de moro, en zones de camps de conreu de regadiu, o en horts també, com que necessita bastanta humitat, doncs llocs morts o camps on es regui.
Teniu un grup de recerca ciutadana de les cuques de llum. Quina és la vostra funció?
Sí, doncs això vam començar l'any 2020 i buscant informació de les cuques de llum i va sortir el debat de si disminuïen molt, si no estaven disminuint, si en quedaven o no. Vam començar a buscar informació i vam veure que no hi havia cap grup aquí a Catalunya que estigués estudiant les cuques de llum, els lampírids, que és una família d'escarabats, i en canvi en altres llocs del món hi havia grups que feien un seguiment i vam decidir, doncs, aquí també organitzar un grup que demanem a la gent que col·labori, que fomentar la ciència ciutadana i la gent aporta les seves observacions de cuques de llum. Així és, gent de qualsevol lloc, qualsevol municipi de Catalunya, si veu una cuca de llum, doncs a través de bases de dades de biodiversitat o a través d'un formulari ens poden comunicar la seva observació i així entre tots podem tenir una idea global de quines espècies hi ha, on es troben, quina és exactament la seva època d'adult, també les larves, que la resta de l'any es poden veure larves, no són tan vistoses, però durant tot l'any es poden veure larves, excepte quan fa molt fred. Doncs gràcies a la ciència ciutadana podem anar tenint més dades, que fins ara hi havia molt poques dades. I en aquests 2 anys que portem en aquest grup ja hem multiplicat molt el nombre d'observacions de cuques de llum.
Per tant, des d'aquí t'adreces als oients que es posin en contacte amb...
Sí. Vagin a la web cucadellum.cat i allà ja està una mica explicat, hi ha enllaços a les xarxes socials, i si no també tenim perfil a Instagram, a Twitter i una pàgina a Facebook.
Ens ho diu Segimon Rovira Comas, biòleg i professor d'ESO, especialista en els lampírids de Catalunya. El segueix com a membre d'aquest grup de recerca cucadellum.cat. Trobareu informació d'aquest projecte de ciència ciutadana i d'estudi. Per cert, què et sembla que el nou folicular del Tibidabo el bategessin com a cuca de llum?
És bonic, és també una manera d'anar donant a conèixer aquest grup. No sé la relació, no sé el motiu de per què han posat aquest nom, però és una manera de donar a conèixer, doncs, a aquests animals, doncs, que la gent els senti més propers i que els conegui i sobretot que els estimi i que intenti preservar-los.
Segimon, moltíssimes gràcies per la feina que feu i per compartir-ho a través d'aquest programa a aquestes hores.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
Thank you.
La bellesa de la natura ens ofereix múltiples petites meravelles, com l'espiga de blat o el floc de neu. Però n'hi ha moltes més. De què voldríeu que parléssim? Envieu les vostres propostes a ignorants@catradio.cat, per les xarxes del programa o en una nota de veu al 667-220-148. 667-220-148.